El programa de la tarda de Catalunya Ràdio.
3 minuts per 3 quarts de 7 de la tarda. El Matthew Trige és aquí amb nosaltres. Bona tarda, Matthew.
Hola, bona tarda.
T'afecta el canvi horari?
No, no, en absolut.
No. A nosaltres aquí l'estudi sí que ens afecta, perquè clar, al ser fosc i a l'encendre els llums se'ns veu més. No us heu fixat que es para molta més gent davant del vidre?
És cert, abans han parat 4 adolescents.
Home, tot, baixeu les persianes.
No, però fa gràcia.
Us agrada això?
Sí. No és la gràcia d'aquest estudi. Si baixes les persianes ja deixa de ser l'estudi principal de Catalunya Ràdio.
Bé, qui sí que està al carrer és la Míriam. Míriam, bona tarda de nou.
Bona tarda, molt bona tarda. Ara... Ara aquí no hi ha ningú, estem jo i el Ferran aquí amb la mòbil i res, és fosc i no hi ha cap nen ni res, però això sí, hem aconseguit gravar 3 pares que ens han explicat una miqueta quins canvis han notat en els seus nens. Si voleu, mira, el primer que hem agafat és el Lluís Camps i la seva nena, la Emma, que té 17 mesos, i ens ha dit això.
Bé, des de dissabte ha sigut bastant recent i aleshores l'adaptació trigues uns 3 dies, però després ja ha agafat una altra vegada el ritme.
Doncs això, es va agafant el ritme.
També el Juan Carlos...
Quin remei.
Doncs això, el Juan Carlos amb el seu nen, el Sergio, 5 anys, també han notat els canvis.
Todavía es que él sigue comportándose como si no hubiese cambiado la hora. O sea, se ha despertado a las 7:30, él el cambio todavía no lo ha sufrido. Entonces, pues suponemos que lo empezará a sufrir gradualmente durante esta semana, la siguiente, o sea que es lo que lo suponemos que le ocurrirá.
Doncs el Sergio no ha notat res encara, però no ho ha notat. Llavors tenim a la Montse, i que anava amb dos nens, amb els seus dos fills, l'Eric de 3 i el Marc d'1, que ens ha dit això.
Sí que ha afectat el canvi de temps, d'horari, amb el tema de més que res pels menjars i tot això, i a l'hora de dormir, això sí que s'ha notat més, sobretot ahir les migdiades no la van voler fer perquè nosaltres vam portar un horari fatal i amb ells encara ens hi va influir més. Després a les 9 estaven tots dormits i ja fins aquest matí.
I això és el que ens ha dit la Montse, i també ens ha dit que continuarà venint al parc. Escoltem-la.
Jo sí que seguiré venint, el problema és el temps, que ja comença a fer més fred i aquí sobretot al parc n'hi ha molta humitat. Però sí, a la que faci bo jo vinc, perquè amb els dos a casa estic millor aquí que al parc.
Molt bé, Míriam.
Digues.
Negra nitja, pràcticament.
Molt negra nit, només estem jo i el Ferran aquí, bàsicament.
No queda ningú més al parc de la Ciutadella?
Alguna persona així, veiem així allò que passeja per aquí, però hi ha poca gent.
Els solitaris.
Algú
que fa footing.
Ah, sí? No hi ha gent fent esport per aquí.
No?
Ah, espera, que el Ferran em diu que sí, que
els
sí.
Els dels bongos també estan.
També. Hi ha gent asseguda als bancs.
Algú queda.
Sí, i fa fred, ja comença a fer fred.
Doncs mira, saps què? Míriam, torna,
digues.
No sigui cas que t'encostipis, torna cap aquí a la ràdio. T'esperem.
Molt bé, fins ara.
Gràcies, adeu. Fins ara, adeu. Matthew Tree, tu tens fills també.
Jo tinc fills, sí.
Dos
bessons.
Bessons.
Són bessons?
Són bessons, nen i nena, 6 anys gairebé.
I què tal? Com es porta això de la bessonada?
Bueno, jo...
Sigues sincer.
No, és que al principi...
Seré sincer.
Un criu sol ja és criminal, amb dos ja deu ser com per tornar-te boig.
No, però com que era fill únic, a mi m'agrada molt tenir dos nens, o sigui, perquè això de ser fill únic pot ser complicat de vegades i o sigui, veig que es fan molta companyia. O sigui, es parellen també, però és igual.
Són iguals?
No, nen i nena, o sigui, són completament diferents. Absolutament diferents.
Han notat el canvi d'horari?
No. No. Al contrari, avui s'han aixecat, o sigui, una mica abans del normal, o sigui, com... Saps? O sigui,
bé.
Sí.
Correcte. És que els nens s'adapten absolutament a tot.
Sí. És una horeta, tampoc és tant.
No, és un...
Una horeta no ens afecta. No. La llum, afecta la llum, que ara és de nit. Ja, podem fer un programa de nit, no és bé de gust fer un programa de nit?
És que això ens pot passar que agafem el
to
de nit.
El to de nit. Hola, Matthew. Com va, això? En aquestes
bé,
matinades...
Marta. No. I Flora. És aquella cosa que diuen que... Això sí que em van explicar, que els homes, si estan davant d'una noia que troben atractiva, automàticament, sense que ells ho puguin controlar, és baixa el timbre del...
Baixen un to.
Baixen un to.
Posen la veu greu.
Sí, es torna més greu, la veu. És com una cosa automàtica, diguem. Vull dir que no.
En canvi, les dones...
Què fem, les dones?
Imbècil!
No, això sí, si no entra sé, no un home amb un to de veu així, hola, què tal? I es posa a parlar pel micro i diu, hola, Marta, és que...
Però això davant del micro crec que ho fem tots, eh? Davant d'un micro, sí.
Baixar el to.
Baixem una mica el to.
El to.
Tu el baixes també una mica, Marta.
Sí, quan sí, potser va. Vostè, home. Sí, no ho sé.
Per,
sí.
Per què serà?
No serà pel micro, eh? Molt bé.
Molt bé. Avui el Matthew Tree
bestsellers.
Ens ha de parlar de bestsellers. Què és un bestseller? Podríem començar definint aquest
concepte. Sí, sí, un bestseller. Un bestseller no és necessàriament un llibre que es ven més, que es ven molt, vull dir.
Ah, perquè, veus? Perquè,
a veure, hi ha tota una sèrie de llibres de moltíssima qualitat, o sigui, sense sortir de Catalunya, Soldados de Salamina, L'últim patriarca, de Najat al-Hashmi, Soldados de Salamina, de Javier Cercas, La pell freda, de Sánchez Piñol, Mil cretins, de Quim Monzó, són tots llibres que s'han venut, bueno, molt i molt i molt i molt. No són bestsellers.
Per què? Perquè no responen a l'estructura del bestseller.
Exacte, el bestseller és un gènere, per dir-ho així. O sigui, és un cert tipus de llibre.
Doncs tothom té,
llibre.
Està molt bé que ho especifiquis, tothom té molt al cap la idea que el bestseller és aquell llibre que s'ha vengut moltíssim.
No, el bestseller és un tipus, com he dit, és un gènere, és un tipus de llibre que, diguem, té certes coses que l'identifiquen com a tal. Mentre que un llibre, com posem per cas La pell freda, de Sánchez Piñol, és un bon llibre, un llibre que és molt més que un bestseller, però que ha tingut la gran sort de vendre's molt bé. Hi ha altres llibres de la mateixa qualitat que La pell freda, que, per les circumstàncies que siguin, perquè no han arribat als lectors, de la manera que haurien d'haver arribat, continuen venent-se normalment, diguem.
Llavors, per tu, Matthew, un bestseller mai serà un bon llibre?
Passa molt poques vegades que un bestseller de gènere sigui un bon llibre. A més, hi ha un problema que com a escriptor de no bestsellers, per dir-ho així, he patit, jo i moltes altres persones, molts altres escriptors, és allò que la gent sempre pregunta, va, per què no fas un bestseller? I jo sempre dic que és impossible. O sigui, cadascú escriu el que escriu i punt. Cadascú escriu fins al límit dels seus límits, per dir-ho així. Hi ha un cas com un cabàs d'un autor que va intentar escriure un bestseller conscientment, que va ser, i ho va dir a més, que va ser el Baltasar Porcel, a finals dels anys 80, va dir, jo volia intentar escriure un bestseller, i va escriure una novel·la primeta, que es deia El divorci de Berta Barca, i és un dels pitjors llibres que mai he escrit. I això que és el Porcel és el Porcel, vull dir, és un escriptor d'un prestigi indubtable.
Va venir l'altre dia al programa.
Ah, veus? Doncs aquest llibre, que jo estic segur que ell segurament no voldria veure reeditat, era fascinant, perquè era un intent per un escriptor molt millor, que anava sempre molt més enllà del nivell habitual dels bestsellers, diguem, a rebaixar-se, no sé com si m'explico, a rebaixar-se i intentar fer, doncs...
Per tant, hauria de ser més senzill per un bon escriptor rebaixar el nivell.
És com un joc estilístic,
sí,
no?
Sí, i no ho és, no? Perquè quan escrius automàticament el que escrius, o sigui, no pots rebaixar-te, és una cosa... Jo he intentat moltíssimes vegades escriure
rebaixar
coses diferents.
Rebaixar el teu alt nivell.
Com no volia... vale, hòstia.
Aquest supernivell que tens escrivint. Ai, no, i s'ha posat vermell el Matthew.
Sí. I saltugues, no. Mare meva. És difícil, això, eh? És difícil. Aviam, què és la diferència entre un bestseller i un bon llibre que es ven molt? Jo sempre agafo l'exemple d'un amic meu que va llegir ja fa temps ja el bestseller d'aquella època. Que és
quin era?
Parc Juràssic, de Michael Crichton. I li vaig preguntar, ei, què tal? I diu, mira, diu, acabo d'acabar l'última pàgina i m'ha deixat exactament igual que com vaig començar la primera pàgina. Això és un bestseller. És un llibre que no causa cap efecte de debò en el lector.
Però almenys apropa a gent que no és lectora habitual a la lectura.
Ah, sí, no dic res contra això. O sigui, no tinc res contra els bestsellers, però només
no?
Dic que són... No, bueno, no hi ha ni un bri d'enveja, o sigui, però... vaja, són el que són, o sigui, m'irrita molt quan la gent parla de llibres com El noi del pijama de ratlles o El codi da Vinci o el que sigui.
Nosaltres em vam parlar,
si fossin grans llibres,
del noi del pijama de ratlles, perquè em van fer la versió de la pel·lícula i teníem moltes ganes i els oients ens van trucar, que de fet avui, si et sembla bé, Matthew, preguntarem als oients quins bestsellers els hi han agradat. Et sembla?
Sí, em sembla.
Compartir l'opinió amb els nostres oients. 93-201-7474, si voleu explicar-nos quin bestseller us ha agradat més per fer-li encara més ràbia al Matthew Tree.
Molt bé, molt ràpidament, per identificar un bestseller, hi ha tres coses que sempre identifiquen un bestseller, a part del fet que no crea cap reacció de debò en el lector, o sigui, és per passar el temps. Però si el llegeixes no ploraràs de debò, no riuràs de debò, no canviaràs la teva opinió sobre res de debò, no et farà sentir cap emoció. Per mi, sí, jo els trobo molt difícils de llegir, els bestsellers.
Però jo estic segura que hi ha algun bestseller que, a part de complir aquestes característiques que dius, no sé, suposo que hi ha unes característiques de ritme, de trames, de tal...
Per exemple, sí, digues,
acaba.
És que tinc un exemple al cap, que és L'ombra del vent. Carlos Ruiz Zafón es consideraria un bestseller?
Totalment.
Sí,
i la Catedral del Mar també.
Però no els comparem.
Bueno, jo els trobo els dos, bé, no diré la meva opinió.
L'últim no he llegit. L'ombra del vent, diguem, és una... Jo diria que és com entre els dos camps. Està escrit com a best-seller, bàsicament és una història, és un argument. El que passa té un component estilístic, agradi o no l'estil, això és un altre tema, que un best-seller normalment no té. O sigui, una de les marques dels best-sellers és que no tenen estil. O sigui, són històries i res més. És per això que em costa tant llegir-los.
I t'has llegit Els Pilars? Els Pilars
de la Terra.
Els Pilars de la Terra.
Ken Follett.
Parlem-ne de tot això. O sigui, perquè justament un dels indicadors que estàs llegint un best-seller és que hi passen coses que són altament improbables. Altament improbables. Els Pilars de la Terra, per exemple, té els pagesos medievals menjant patates, per exemple, i les patates no van arribar a Europa fins 300 anys després. El Noi del Pijama de Ratlles és sobre una relació entre el fill d'un comandant d'un camp d'extermini i un nen jueu que està empresonat allà. Doncs que se sàpiga que a Auschwitz, i això va declarar ja a la tribuna de Nuremberg, el Hoss, el comandant d'Auschwitz, va dir textualment, diu, els nens, gairebé no hi havia cap nen al camp de concentració perquè miraven d'eliminar-los primer perquè no podien treballar. O sigui, la realitat...
Fa angúnia.
Per això aquest tipus de best-seller que explota aquests temes és una cosa que molesta molt. Una cosa... Digues.
No, acabem... Perquè tenim trucades d'oients, eh? Ho dic perquè així podràs comentar més.
Molt bé, sentim una trucada.
Et posaré més nerviós. Carles, bona tarda.
Hola, bona tarda.
T'agraden els bestsellers?
Doncs sí, la veritat és que... malauradament, quan haig de comprar un llibre, em guio bastant si diu que és un bestseller o no.
I quin és el que has llegit que t'ha agradat més, per exemple?
El que més m'ha agradat, ja l'heu dit, en Els Pilars de la Terra. És un bestseller que a mi em va encantar.
Doncs atenció, ara hi ha
la segona part. Atenció, que en tornarem a parlar, més endavant.
Els Pilars de la Terra. En prenem nota. Gràcies, eh?
Moltes gràcies.
Una abraçada, Carles.
Un bestseller, Matthew, una de les característiques que tingui moltes pàgines?
No cal.
Més trucades. Xavier, bona tarda.
Oh, bona tarda.
T'agraden els bestsellers?
A veure, a mi no gens. Però casualment em vaig llegir un que actualment no sé si corre, però el seu autor és un té la mà trencada de fer bestsellers, que és en Dominique Lapierre. I el llibre es deia Más grandes que l'amor. Quin avantatge té aquest llibre? Doncs que explicava quatre històries i una de les històries, novel·lada, però amb els noms reals, o sigui, tot incorrecte, era la història dels 4-5 primers casos que es van presentar així molt misteriosos de sida, quan no se sabia que era sida i els especialistes pues, estaven amb els ulls com taronges, no? I, bueno, evidentment tots van morir, però és molt interessant perquè, ja dic, explica altres tres històries que no tenen res a veure, però aquesta sí perquè és que, com que no és res de mal, doncs respecta tots els noms que després han sigut famosos, com el d'en Robert Gale, en Luc Montagnier, tots els que han estat darrere de la investigació del SIDA. Això va sortir l'any 90, més o menys. O sigui, perdoneu, perquè ja veieu que les meves dades no estan molt actualitzades.
No passa res, però també en prenem nota. No t'agraden els bestsellers, però sí que un apunt al Más grandes que l'amor, no?
Sí, aquest va ser la casualitat que em vaig trobar amb aquesta història. Sí.
Molt bé, moltes gràcies, Xavier.
A vosaltres.
Bona tarda. Adéu-siau. Acabem, ràpidament un darrer oient amb un bestseller en ment. Miquel, bona tarda.
Hola, bona tarda, Marta.
I què tal?
Bé.
El teu best-seller quin és?
No sé, jo diria Les veus del Pamano.
Com, perdona?
Les deus del Pamano.
Les deus del Pamano.
No és un best-seller.
No és un best-seller.
No és un best-seller, és un llibre que s'ha venut molt bé.
Ostres, Matiu, ara sí que...
No, està molt bé, Miquel.
Però no, és un llibre de debò, per dir-ho així. És un llibre que quan arribes a l'última pàgina no et trobaràs de la mateixa manera que quan vas començar la primera pàgina. Per tant, diguem... No és un best-seller i té un estil propi molt marcat.
Per tant, si t'agrada aquest llibre és que tens bon gust.
Em va agradar molt el reportatge, sobretot amb una altra cadena, eh?
Ah, gràcies.
Em vaig quedar clavat a la cadira.
El banda sonora, diguem.
Aquí a Barcelona, que també surten...
Que gran ets, Matiu.
Molt bé.
Ei, gràcies.
Miquel, gràcies per trucar. Una abraçada.
A vosaltres.
Nosaltres fem una petita pausa. No marxis, Matiu, que acabem el programa amb tu.